Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9:01, hola Catalunya, hola Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'iBooks. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Hisenda ha dit prou. Després d'un any i mig pendent de cobrar 756.460,89 euros del Joventut de Badalona, l'agència tributària ha passat a l'acció, ha decidit embargar el club i a partir d'ara es quedarà tot el que ingressi la penya com a societat anònima esportiva dels seus patrocinadors principals, però en cap cas dels seus col·laboradors del bàsquet de formació com són Bimbo i més recentment amb Movistar. I mentre Hisenda embarga, el Joventut de Badalona confia en que Mercadona acabi construint un supermercat en uns terrenys que el club té al barri de Pomar. La Generalitat de Catalunya ja ha donat el vistiplau, però encara queda pendent la tramitació corresponent de l'Ajuntament de Badalona. Aquesta operació portaria a la penya uns 3 milions d'euros, quantitat més que suficient per fer front al deute que faria que Hisenda aixequés l'embargament. De moment, però, el que està clar és que l'agència tributària s'ha cansat d'esperar. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
Les 9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs mentre l'agència tributària s'ha cansat d'esperar, la penya demana celeritat a l'Ajuntament de Badalona i fons del consistori afirmen al Bàsquet al dia que esperen que la tramitació pels terrenys de Pomar no s'allargui més del que determina el procediment. I a tot això, Alejandro Gaitán, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Recordem que la situació econòmica delicada del Fiat Joventut ve de lluny.
Ve de quan el club es va veure obligat a entrar en concurs de creditors l'octubre de 2010 fins al juliol de 2012, pactant una quita del 80% pels creditors ordinaris. No obstant, hi havia una partida, un deute, que el club havia de fer front a Hisenda, i la penya va arribar a un acord amb l'agència tributària, un acord que el club no ha pogut complir pendent com està de vendre uns terrenys al barri de Pomar, en el que s'ha de construir un supermercat Mercadona. Una operació que ja compta amb els tràmits aprovats de la Generalitat de Catalunya, però que falta la tramitació de l'Ajuntament de Badalona. Aquest acord, aquesta operació, aportaria a la penya un ingrés d'uns 3 milions d'euros, una quantitat molt més que suficient per fer front al deute a Hisenda.
Doncs precisament això és el que esperen des del club, una penya que aquesta tarda ha enviat un comunicat als mitjans de comunicació en el que ha fet saber la seva determinació per normalitzar la situació en la màxima brevetat possible i demanant a l'Ajuntament de Badalona màxima celeritat en els tràmits i negociacions pendents a Mercadona per fer possible l'acord que diuen tots desitgem. Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament de Badalona, Alejandro.
Fonts de l'Ajuntament de Badalona, consultades pel Bàsquet al Dia, afirmen que el consistori no té cap responsabilitat en els deutes del Joventut, que les operacions heretades del govern anterior segueixen el curs administratiu. Afirmen que al llarg d'aquestes setmanes han anat seguint i mantenint informat en tot moment els responsables de la penya i esperen que la tramitació no s'allargui més del que determina el procediment.
Doncs així estan les coses i així ho diuen les parts implicades d'aquest conflicte, que no és nou, no és d'ara, però que esperem que es pugui tramitar amb la màxima celeritat possible pel bé del Joventut de Badalona. No obstant, si les negociacions amb Mercadona s'allarguessin, des del club també asseguren que la continuïtat de la penya, la viabilitat, vaja, de l'entitat no correria perill. I, de fet, des del propi club d'avui també s'han encarregat d'enviar un missatge de tranquil·litat als seus accionistes i als seus socis. Doncs dit queda, i una penya que d'altra banda, esportivament parlant, està protagonitzant un bon inici de temporada amb dues victòries a casa contra Tenerife i Fuenlabrada i una derrota ajustada fora a la pista del València Bàsquet. Albert Miralles, pivot del Fiat Joventut, reconeix el Bàsquet al Dia que està gratament sorprès.
És molt d'hora, la veritat, només portem tres partits, però amb molt bones sensacions. Crec que l'equip està donant un nivell molt bo. Estem fent un bon inici de campanya.
T'està sorprenent aquesta penya o...?
Sí. Sí, a mi m'està sorprenent, sincerament, m'està sorprenent l'equip, positivament. I ara el que tenim que fer és que sorprendre cada setmana, no només uns partits. Està clar que no guanyarem sempre, però de moment el que em sorprèn és que mantenim un nivell de joc molt, molt alt.
Ara toca descansar i ja començar a preparar el proper partit, diumenge a Manresa. No sé com veus aquest any el Manresa, en tot cas el Nou Congost sempre és una pista complicada, potser encara més aquesta temporada.
I tant. També un altre equip que porta uns anys dolents, però que sembla que volen sortir d'aquests mals anys, no? I a l'equip jo l'he vist bé. M'agrada l'equip de Manresa i un altre equip que està ben entrenat i que està donant molta guerra.
Doncs diumenge, la propera jornada serà la quarta a la Lliga Endesa. Ens espera un interessant EIS-L Manresa, Fiat Joventut, dos equips que estan protagonitzant un bon inici de temporada i tots dos amb dues victòries i una derrota. Abans, però, de la propera jornada domèstica del candidat de la ACB, abans aquest dijous, tenim partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana, perquè l'equip de Xavi Pasqual buscarà la segona victòria europea, en aquest cas davant del Panathinaikos de Saša Georgievic. Se'n parla Àlex Abrines.
Partit d'un rival molt complicat. És un partit a casa. Sabem que a Eurolliga les victòries a casa són molt importants. Serà molt difícil i hem de fer les coses molt, molt millor que darrerament, sobretot al començament.
I parlant d'Europa, tenim en joc la tercera jornada de la Eurocup, el València, que juga a la pista del Ratio Far. Des de les 8, el Bilbao juga a la pista del Oldenburg, i l'Herbalife, que juga des d'un quart de nou davant del Brindisi. Tenim en joc també la tercera jornada de l'Eurolliga femenina. L'Uni Girona, l'Espar, Citylift Girona, que està jugant des de dos quarts de nou a la pista del Secastors Brain en busca de la segona victòria. Seria la primera fora de casa i en aquests moments, quan queda 1:17 per acabar el segon quart abans d'arribar al descans, perd el conjunt català per 40-21. Les 9:08, més coses, hem de marxar a Cleveland, perquè aquesta matinada comença per fi la NBA amb un apassionant Chicago Bulls Cavaliers.
Radio Estel.
Casio Mejores y Chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs queden poques hores perquè comenci la NBA 2015-2016, que comptarà amb la presència de tres jugadors catalans, Pau Gasol als Bulls, Marc Gasol als Memphis i Ricky Rubio als Timberwolves. Una temporada en la que estarem molt pendents del que puguin fer també, com no, Huertas o Mario Esonja, i una temporada en la que els Warriors intentaran reeditar el títol després d'una temporada passada quasi perfecta, amb 67 victòries a la fase regular. Això sí, a les cases d'apostes, els Cavaliers són els grans favorits del títol.
Si apostessis un euro als Cavaliers, t'emportaries només 3,75 euros si l'equip de LeBron James s'emportés el títol. Són els favorits per davant de San Antonio Spurs, per qui cada euro es guanyaria 4,5 euros, o per davant dels vigents campions, els Warriors, qui guanyaria 5,5 euros. Oklahoma i Clippers completen el top 5 just per davant de Chicago Bulls, l'equip de Pau Gasol, per qui et donarien 17 euros per cada euro apostat. I Memphis, l'equip de l'altre germà Gasol, de Marc, et donarien 29 euros per cada euro apostat. Coincideix amb el que van predir els general managers de l'NBA en l'enquesta anual, on van situar també els Caps com a màxim favorits, seguit dels Spurs i dels vigents campions. Els Warriors, en canvi, en els mitjans de comunicació que segueixen l'NBA als Estats Units i que juguen a fer prediccions de com anirà la temporada, no veuen els Cavaliers tan favorits. Molts dels periodistes situen els Clippers de Doc Rivers com a segon equip a la lluita per l'anell, per davant, ara sí, de Warriors i Spurs. I l'última simulació ha estat la del famós joc NBA 2K16 amb Warriors i Cavaliers, repetint la final de la temporada passada en una lluita per l'anell, on aquesta vegada els homes de Kerr se'n tornarien a portar l'anell en 7 partits. La franquícia, per cert, ja va encertar la de l'any passat amb Golden State guanyant LeBron James a la final. I si els Caps són els favorits per l'anell, els Sixers són, de llarg, l'equip amb menys opcions de guanyar el títol. A les cases d'apostes de Las Vegas es paga 501 euro per cada euro apostat. En el cas, Òscar, que decideixis apostar pel Sixers, sí, i guanyin, tot molt normal, podries invertir aquests diners en comprar la mansió de Michael Jordan perquè està en venda. Són 17.000 metres quadrats, on hi ha una pista de bàsquet, un gimnàs, 9 habitacions i 15 lavabos.
No està malament.
I està revalorada en només 15 milions de dòlars, uns 13 milions d'euros. Dic només perquè el 2012, quan la va posar en venda per primera vegada, Forbes la va tassar amb 29 milions de dòlars.
Doncs si tenim sort ja sabem què fem els calés, eh?
Exacte.
Ens podem comprar la casa del mite del bàsquet, que no està gens malament. Marcem a Cleveland, tècnic dels Cavaliers, entrenador del Canton Charge a la D-League, Jordi Fernández. Hola, Jordi, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Com esteu vivint aquestes hores prèvies a l'inici de la NBA?
Doncs la idea és que amb moltes ganes i bueno, és només el primer partit de 82 que ens venen i bueno, amb un equip competitiu, com heu dit vosaltres, aspirem a tot i bueno, amb ganes de començar, que això és un camí molt llarg i bueno, s'ha de passar cada un dels partits.
Començar contra els Bulls, no està malament, no?
Sí, bueno, ja sabeu que els calendaris els fan una miqueta per televisió i bueno, també doncs, el ser un dels equips més forts de la nostra conferència, és un dels rivals que haurem de veure més de dues vegades i ja està bé doncs, enfrontar-te amb un rival d'aquestes característiques només per començar i veure on ets.
Com arribeu a l'inici?
Doncs no el nostre millor moment, però bueno, això és l'important, tenir una plantilla molt llarga, sobretot amb els jugadors interiors, crec que ens hem reforçat al tenir ara mateix 6 rotacions o 5. Crec que tenim un molt millor equip que l'any passat, però bueno, això és sobre el paper i no, sobre el paper no compta. Hi ha molts equips que s'han reforçat, que estan molt bé i que haurem de lluitar doncs, com nosaltres per aconseguir l'anell.
Sobre el paper, com tu dius i remarques, Jordi, sou l'equip favorit. Cases d'apostes, per molta gent sou l'equip favorit per conquerir per fi l'anell. No li donaràs massa importància, imagino, no?
No, crec que això és sobre el paper. Crec que en el seu moment, quan nosaltres vam perdre tots els nostres jugadors i arribàvem a les finals, el maco d'aquest esport és que quan no ets el favorit, doncs a vegades surten altres aspectes com la cohesió del grup, la competitivitat, que et fan que tot canviï. Crec que és el millor. Vam arribar on vam arribar l'any passat, crec que per motius com aquests, a part de tenir el millor jugador del món, però bueno, crec que ens hem reforçat i hem de ser doncs, capaços d'acceptar tots els reptes i lluitar per l'anell.
Jordi, l'any passat vau estar molt a prop, vaja, vau arribar a la final de la NBA i vau estar molt a prop de guanyar l'anell. Què us falta? Quina passa heu de fer per acabar materialitzant l'èxit de l'anell? I suposo que en part també que les lesions ho respectin, no? Perquè veu arribar molt, molt minvats a les finals de la temporada passada.
Sí, està clar que et faltin tres titulars en aquell moment. i dos d'ells siguin All-Stars, crec que afecta molt, però bueno, crec que vam competir, lo de les lesions no és una excusa, és simplement un fet i és part del joc, i bueno, crec que el que estem és molt contents de com l'equip va competir, i ara ens hem reforçat amb jugadors, però això no vol dir res. Tal com va passar l'any passat, hem de passar per 82 partits, les lesions són part del joc, i també com es complementen aquests jugadors i com juguen en conjunt. Llavors, doncs, bueno, tenim un procés, tenim tot aquest temps per preparar-lo fins que arribi, doncs, el moment dels play-offs.
Està a punt de començar la seva 13a temporada, si no m'equivoco, a la NBA. 31 anys, ha jugat 6 finals, n'ha guanyat 2, n'ha perdut 4. Com veus a LeBron James de cara a aquesta temporada?
Doncs crec que el veig preparat per una 6a consecutiva i una 7a... una setena com a jugador professional. Crec que està en el seu millor moment de la seva carrera, liderant no només a l'equip dintre la pista, però també als entrenaments, en el vestuari. Evidentment és la nostra peça clau, però és el que necessites per guanyar un jugador com ell.
On veus més baix de bastons, a l'est o a l'oest?
Sempre a l'oest. Crec que la conferència est... No és tan dura en quant als play-offs com a l'Oest. També crec que hi ha molts equips a considerar, equips que han jugat molt bé, com per exemple Atlanta, que juga un bàsquet molt, molt maco de veure i que van arribar on van arribar. També s'han reforçat i crec que són un bon equip, però bueno, a l'Oest, Oklahoma ha recuperat els seus lesionats i crec que s'han de comptar. San Antonio probablement sobre el paper tinguin dels millors equips en els últims anys i de la manera que juguen i com es coneixen. Evidentment, Golden State com a campió i amb el talent que té és un equip a considerar. Els Memphis de Marc, crec que és una conferència molt, molt, molt dura.
Un MVP, qui em diries? Es compraràs cap a casa, no, suposo?
Sí, home. Clar que sí, LeBron James.
Doncs ara, en què ens apara aquesta temporada de la NBA, tinc ganes que arrenqui, que comenci la cosa ja aquesta matinada. Acabo. Hi ha poques hores d'aquest inici. Suposo que la NBA encara una mica bastant tocada, no?, per la mort de Flip Saunders, no?, el tècnic dels Timberwolves.
Sí, la veritat és que, bueno, és una molt, molt dolguda per tothom, pels que hem estat i doncs, al voltant ser una persona que, doncs, que ha format part de la Lliga durant molts anys, que, bueno, que ha sigut primer entrenador, ha sigut president, i bueno, voler viure-ho doncs, donant suport a la família i a les seves persones més properes i donar-te compte que bueno, a vegades les coses passen molt ràpid, s'ha de disfrutar part de cada moment i dir que això no deixa de ser més que una feina, disfrutar-la, fer disfrutar els altres.
Doncs Jordi Fernández, entrenador tècnic dels Cavaliers i també dels Canton Charts. Estarem molt pendents de com va aquesta temporada i molta sort, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
I l'home NBA del bàsquet al dia és l'Adrià González. El podeu llegir a la web Solo Bàsquet i escoltar-lo aquí totes les setmanes. Anava a dir tots els dijous, però avui de forma excepcional, com toca també avui dimarts, el bàsquet al dia. Hola, Adri, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Amb ganes, no?, que arribi l'hora, la una de la matinada per començar a gaudir d'aquesta NBA, no?
Amb moltes ganes, sobretot perquè tenim un duel, jo diria, espectacular ja, per començar. I a més, amb les altes d'última hora de Derrick Rose, l'estrella de Chicago Bulls, i de LeBron James, l'estrella dels Cavaliers. Mm. Així que tindrem un duel a priori complet. I cal veure si la pretemporada segueix alguna jornada al mes, o sigui, ja veiem a tots els equips en plena forma, amb un bon rodatge i amb les condicions d'oferir doncs, un espectacle d'alçada.
És el plat fort aquest partit entre els Bulls i els Cavaliers, però recordem la primera, la jornada inaugural, que té 3 partits, eh?
Sí, també es jugaran el Detroit Pistons d'Atlanta Hawks amb el debut de Walter Tavares per part del TKCB i el campió actual, Golden State Warriors, contra New Orleans Pelicans, d'Anthony Davis.
Adri, què hem d'esperar d'aquesta NBA 2015-2016?
Jo crec que és una de les més diverses, amb més equips que poden optar al títol dels darrers anys. És el que més destacaria jo, que principalment, ara ho parlarem, hi ha molts equips que aspiren a guanyar l'anell, que l'actual campió fins i tot a les quimieres no està entre els candidats a priori a guanyar, i que la part baixa sembla que comença a ser menys baixa que altres anys, que equips com els Knicks, com Filadèlfia, com els Wolves de Rick Rubio, doncs ja la reconstrucció està arribant a un punt on competiran, seguiran sent part baixa, però no seran aquells equips doncs, que veiem guanyar un cop al mes o que veiem fer espectacles lamentables que beneficiaven molt poc a la NBA.
I si mirem cap amunt, candidats a l'anell, a qui poses?
Te'ls he dividit en tres grups. Un grup, a priori, doncs, que aspireu a guanyar l'anell, i un altre que aspira doncs, a evitar-hi o, segons com vagi la temporada, acabar en el grup de dalt. En el primer grup de tres estan els Warriors, actual campions, els Cavaliers de LeBron James i San Antonio Spurs, que per mi és l'equip que millor s'ha reforçat aquest estiu. I després, si passem al grup dels aspirants, que diguem que volen arribar a guanyar la NBA, diguem els Houston Rockets, els Angeles Clippers i Oklahoma City Thunder, que aquest any, en teoria, Kevin Durant recuperat i Russell Westbrook també en forma, hauríem de recuperar aquella lluita que sempre havíem predicat per emportar Sony.
I si et pregunto que et mullis, qui creus que guanyarà la NBA?
Jo sóc partidista d'un repeat de Golden State. Crec que quan alguna cosa funciona bé no cal tocar-la. No l'han tocat, segueixen les mateixes pedres de l'any passat i per mi són els grans candidats i els que s'acabaran emportant en ells, perquè són el millor equip, es coneixen. Per mi són els candidats. Ara bé, quan està l'Eron James al mig, qualsevol cosa pot passar.
Et pregunto pels catalans, Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, amb els Bulls, Memphis i Timberwolves, què hem d'esperar d'ells aquesta temporada?
Doncs de Marc Gasol i Ricky Rubio podem destacar que estan en contracte, el qual pot ser o una cosa que passi a la percebuda o una cosa que els acabi lapidant. Per què? Doncs perquè Marc Gasol és ni més ni menys que el millor europeu pagat en tota la història de la NBA, amb aquest contracte que estan aquesta temporada. L'estan considerant entre els millors jugadors de la Lliga i el millor pivot de tota la NBA, i això és una pressió que, a nivell de com es porta ja als mitjans, de la contínua exigència que es viu als Estats Units, pot ser molt sufocant.
Però tu creus que li pot passar factura? Li pot passar aquesta pressió a la que fas referència?
Jo crec que no. A Marc Gasol, no. Jo crec que Marc Gasol és un jugador amb un cap molt fred, amb unes idees molt clares i amb un tarannà que l'allunya tota aquesta parafernàlia, no?, que porta la NBA a sobre. En canvi, a Ricky Rubio tinc més dubtes, de que després de renovar per un contracte bastant quantiós, que molta gent me qüestiona si se'l mereixia o no, i que després de portar 4 anys bastant tocat per les lesions, tingui encara una mica el dubte sobre el cos.
I del Pau, què em dius?
Del Pau, doncs, tindrà un canvi, no notori, però sí considerable, respecte a l'etapa amb Tom Thibodeau. Fred Hoiberg ja ha anunciat que serà titular de 5, de pivot pur, al costat de Nikola Mirotic, per tant, deixarà de tenir el suport en defensa de Joakim Noah, que anirà a la banqueta, però això sí, s'intueix, en teoria, una millora a l'aspecte ofensiu, ja que Hoiberg doncs, ha dit que vol canviar una mica el rom d'aquest equip. Recordem que en Thibodeau era un equip eminentment defensiu, que primava molt doncs, la defensa per sobre l'atac, sembla que ara has girat les tornes, i en aquest rol jo crec que Pau Gasol pot brillar més, però veurem a l'aspecte defensiu si no li castiguen molt. Perquè recordem que Pau físicament pot rendir a la perfecció, com ja ha vist l'europeu, al camp ofensiu, però al camp defensiu veurem com es mou.
Doncs molt pendents de la NBA, que ja tenim ganes que comenci, i abans de deixar-te, recorda'ns dates importants que no podem oblidar de cap de les maneres del que anirà passant al llarg de tota la temporada.
Doncs més enllà d'aquesta jornada inaugural tenim a l'All-Star de Toronto el 13-14 de febrer de 2016 a l'Arc Canada Center, i també els play-offs que començaran el 16 de maig de 2016 i acabaran doncs, al voltant de maig-juny també.
Doncs dit queda. Adri, gràcies i que disfrutis aquesta jornada inaugural de la NBA i tornem a parlar dijous, eh?
Merci, fins dijous.
Radio Estel.
Casio Mejores y Chimpún.
Básquet al día.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I
I avui dimarts, vaja, com tots els dimarts, 6 minuts per tancar programa, ens esperen els nostres penyistes, amb la Mary Said, membre dels Penyadictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Segura del Sant Coleu. Hola, Marc.
Hola, bona nit.
I l'Ernest Antelles de la penya de la Grada Jove d'Animació de Manresa. Hola, Ernest.
Bona nit.
Què tal, com esteu? Avui estareu contents, no, els tres, després de sumar victòries al cap de setmana, no?
Sí.
Sí.
Sí, molt bé, molt bé. Bueno, la Mary potser avui una mica trista, no? O què? Perquè el tema d'Hisenda amb la penya, a veure com acaba això, Mary?
Bueno, és un tema de l'alçavien, i que bueno. Avui jo també bueno, ara l'hem fet la nostra directiva, els nacions d'accionistes que són d'Espanya, i aviam si
en un comunicat i diuen el què. Et sento una mica malament, eh? No sé si és el mòbil o és la línia o què és, però vaja, no, una mica, el so una mica metalitzat.
No, és que... Ara ja
m'he sentat. A veure si el podem millorar. No sé si us ha sorprès a vosaltres el fet que la penya, o m'hi ha dit, que Hisenda, hagi embargat l'ASAT, el Joventut de Badalona, Marc, Ernest?
És que és una cosa que he vist avui, no està gaire entrat del tema, la veritat.
I a tu, Ernest?
No, bueno, sorpresa no. Bueno, en realitat també tenim dificultats.
Exacte, és que no deixa de ser la realitat que, per desgràcia, viuen molts clubs, eh? La realitat econòmica, eh?
Sí, no, en realitat tenim dificultats serioses per pagar a la Hisenda, també, i em sembla que també estem, no sé, pagant amb terminis i, no sé, bueno, vull dir que... complicat, vull dir, que el que li passa a la joventut ens pot passar a nosaltres en qualsevol moment, vull dir que no... que... complicat.
I fins i tot m'atreveria a dir que el que està vivint el Fiat Joventut, o la penya, vaja, el Joventut de Badalona, hi ha clubs que estan pitjor encara, eh?
Sí, bueno, però... bueno, l'empresa totalment i els camions, que cadascú s'està vivint el seu, no? Que estan tots tenint el nostre... El problema és que tenen els tamanys que han estat dirigint i els que tenen que parlar. Si parlem d'altres, nosaltres podem opinar, però...
Costa entendre. Mary, ens costa molt, eh? Ens costa molt entendre el que dius, perquè el so realment no és el que ens agradaria. No sé si, escolta, si podem millorar això, si hem de tornar a trucar, intentem veure si podem millorar el so de la Mary. En tot cas, parlant esportivament, del cap de setmana, de les victòries, Ernest...
Sí.
Escolta, explica'm com esteu a Manresa. Dues victòries consecutives, guanyeu a Andorra, que no és una pista fàcil, ni molt menys. Dues victòries i una derrota. Aquest inici de Lliga espectacular, no?
Sí, la veritat és que sí. Vull dir, no... res, portem temps de moltes penúries i de moltes derrotes. I no, i ara sembla que, bueno, no, vam jugar un partit irregular. Andorra, doncs, va marxar d'11 o 13 punts, i em va agradar que el Manresa doncs no va baixar els braços i vam fer la formigueta i poc mig al final vam poder guanyar el partit, no?
Mm-hmm. Ets optimista, o fins a quin punt ets optimista, o ets més realista que optimista?
A veure, tenim dificultats. Jo crec que tenim que aquest equip, de moment, no sapiguem treure molt profit de les coses bones que tenim, que pot ser deixar en Musli o sí. Li traiem molt suc, i les mancances, pues, de moment les estem amagant una mica, però clar, tot just ha començat i hem de tocar la cap a terra, vull dir, no...
Sí, sí.
És difícil.
A Can Barça, Marc... El Barça compleix, no?
Sí, compleix.
Potser hauria d'espavilar més els inicis de partit.
No acaba de fer allò que dius, entre cometes, per dir-ho, de trampar, no? Perquè, vull dir, el divendres queda contra un equip amb qualitat notablement inferior, es va batir molt més del previst, i diumenge sí que amb Múrcia és una pista relativament difícil. L'any passat el Madrid hi va perdre.
Sí, sí.
Però en teoria és un partit que s'hauria de finiquitar més ràpid que es va resoldre. I dijous vindrà un d'aquests exàmens de nivell.
Sí, Panathinaikos, eh? Diumenge al Palau, eh, Marc?
Sí, és un partit d'aquests on ja es pot veure més o menys en quin nivell està l'equip. Sí que és cert que tant Barça com Panathinaikos són dos equips per formar encara, que han fet molts fitxatges, però només ha de ser un peix de nivell.
Molt bé, doncs i tenim un derbi interessantíssim. Insistim i repetim, el cap de setmana el Nou Congost entre l'ICL Manresa i el Fiat Joventut, del que parlarem aquesta setmana, i també la propera, òbviament, del que passarà, a veure qui s'emportarà aquest derbi. Penyistes, gràcies, una abraçada.
Aviam qui guanya.
Vagi bé.
Adéu.
Doncs ho deixem aquí, gràcies a l'Alejandro Gaitán, al Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció, i a vosaltres per seguir-nos i per escoltar-nos demà a partir de les 9 més.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa.